Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai i no ens cansarem mai de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Mireu, falten només 2 dies perquè se celebri el Dia de la Mare, un dia on tothom, absolutament tothom, agraeix i rendeix homenatge a la figura d'una mare i al seu paper i importància dins una família. Tot i això, la gran pregunta que avui ens ve al cap és: i la resta de l'any, qui parla de les mares? Som conscients del que implica ser-ho? Com ha canviat la figura d'una mare amb el pas del temps? I encara més, se'n parla suficient del que és i el que significa la maternitat? Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora la Sònia Kerr, periodista, escriptora i autora del llibre Mares, crònica d'una situació límit. Sònia Kerr, molt bona tarda.
Bona tarda.
Sònia, ara parlarem d'aquest llibre, d'aquest Mares, crònica d'una situació límit, però abans vull que escoltem un petit tall de veu, un petit reportatge que hem preparat i que recull el testimoni de diferents dones que han sigut o volen ser mares i que ens expliquen què n'opinen elles sobre la maternitat.
Soc mare, però a vegades ha sigut molt difícil compaginar-ho amb la feina pel fet que els horaris no són mai compatibles amb el ser mare.
Soc mare, però a mi em va passar que quan vaig quedar embarassada vaig tenir pèrdues i vaig tenir d'estar 3 mesos de baixa. I quan vaig tornar a la feina, tothom em mirava malament i a més m'havien, les companyes, entre cometes, s'havien quedat com totes les meves eines que li havien agradat i bueno, i els jefes, ja dic, no em miraven gaire bé.
Soc mare, però ningú em va explicar en el seu moment la dificultat de la conciliació familiar-laboral.
La veritat és que molt feliç i molt contenta de la meva maternitat, del paper de mare. Però sí que en el seu moment vaig trobar molt a faltar tot el tema de la preparació postpart i lactància, perquè sí que et preparen molt bé per... És a dir, que fan cursos del part i sobretot les contraccions i totes aquestes coses, però el que és el dia després i els mesos després, això em vaig trobar molt desorientada en aquest sentit.
Ser mare és molt meravellós, és fantàstic, però té la cosa de que sempre estàs patint. Per un, perquè quan són petits, perquè són petits, i quan són grans, perquè són grans i arriben tard i coses d'aquestes.
Estic farta que la gent m'ho pregunti de tenir aquesta pressió social, però si finalment fos mare, el que més em preocupa és no tenir una tribu i una col·lectivització de les cures al voltant.
Doncs jo soc mare, però... no em van dir que quan eren petits els nens els problemes eren petits. Quan més grans són, els problemes són molt més grans.
Soc mare, però ningú em va explicar que el postpart podria ser tan dur. Que t'has d'adaptar i aprendre a acceptar-te i estimar-te d'una altra manera.
Jo vull ser mare, però per circumstàncies de la vida encara no he trobat la persona escaient per ser-ho. Però estic oberta i a l'espera de trobar-la.
Soc mare i crec que el més difícil de tot és educar els nostres fills. Ningú ens explica totes les passes que s'han de seguir. No tenim un llibre que ens expliqui com he d'educar, com hem de fer o quina cosa s'ha de fer en cada moment.
Jo soc mare, treballo a l'administració pública. En el seu moment no vaig tenir cap problema a l'hora d'agafar la baixa de maternitat. El que sí que considero, comparat amb el que hi ha avui, és que van ser molt poques setmanes de baixa, però és la cosa més maca que m'ha passat a la meva vida, ser mare.
Soc mare i això és el més meravellós que m'ha passat a la meva vida, però ser mare també implica patiment, lluita, encerts i alhora també molt d'amor i felicitat.
Soc mare, però estem pagant la llar d'infants perquè el meu fill s'immunitzi i es curi a casa.
Soc mare i malgrat sigui fantàstic, ningú abans m'havia explicat què era el postpart més immediat i el postpart també una mica a llarg termini. la intensitat, la vulnerabilitat, tot el que comporta tenir una criatura entre les mans, se'n parla poc.
Sònia, penso que el gran titular que ens deixa aquest reportatge és ser mare és increïble, ningú ho posa en dubte, però potser no tot és tan idíl·lic com ens ho pinten, no? I sobretot deixa en evidència que abans, o inclús potser després de ser mare, no es parla suficient del que implica la maternitat. Què en penses de tots aquests testimonis?
Absolutament d'acord. Quanta veritat hi ha en tots aquests testimonis, per favor. A més, heu fet un recull com molt, molt ampli, no? Es toquen molts, molts temes relacionats amb maternitat. Sí, jo em quedo sobretot amb això que diuen algunes mares, que ningú ens ensenya, ningú ens adverteix, ningú ens prepara ni per un postpart, ni per com educar la canalla, ni per un embràs, ni perquè potser tens pèrdues pel camí, ni per una depressió postpart, ni per tantes altres coses. I aquesta és una assignatura que tenim pendent, sobretot les mares, però com a societat, no? És a dir, ensenyar les llums i ombres de la maternitat, perquè hi ha moltes llums però també hi ha moltes ombres, i estan en les nostres mans, doncs, ensenyar-les, visibilitzar-les, normalitzar-les, doncs, per aplanar el camí a les que vindran al final.
T'has sentit identificada amb alguna d'elles?
Moltíssimes.
Perquè hem d'explicar que tu ets mare, de fet ara en parlarem, no, amb aquest llibre que publiques. T'has sentit identificada amb situacions que expliquen?
I tant, parlàvem de patiment, de vulnerabilitat, de la necessitat de tenir una tribu, parlàvem d'això dels permisos, no? De la importància de tenir permisos equiparables entre pares i mares, molts temes.
Entenc que en ple segle XXI encara parlar d'alguns aspectes de la maternitat en profunditat és tabú, no? Depèn de quins aspectes. Creus que és així perquè ens ho hem callat massa? És a dir, perquè potser anem una mica tard a l'hora de parlar sobre maternitat i tot el que implica?
Absolutament. Portem anys i anys, diguem, les mares ens han donat una mica, diguem, la imatge, la societat, de que podem en tot, de que som valentes, de que som fortes, de que som lluitadores, de que sempre tot està bé, no? Que la felicitat compensa tota la resta. I no és veritat. Ni som tan valentes, ni som tan fortes, i no és veritat que sempre compensi. Hi ha moments que sí, però hi ha moments molt durs, que cal demanar ajuda si cal. I aquest és un missatge que crec que és molt important que tinguem en compte, per no crear falses expectatives a les que vindran i crear-los un problema.
Creus llavors que hem romantitzat massa el fet de ser mare?
Absolutament. I amb això els mitjans de comunicació tenim un paper molt important. Uh-huh. Tenim molta feina per fer. Portem anys idealitzant influencers, revistes de portades, portades de revistes, perdó, etcètera, etcètera. És a dir, el missatge sempre ha estat molt idealitzat. No, no em posaré a analitzar el per què, no? I n'hi ha que parlen del patriarcat, la cultura. No ho sé, però no hem de seguir caient en aquest parany i hem de sortir i dir, ei, no tot està bé i no passa res perquè no ho estigui. No passa res. És humà.
Sònia, ara ho dèiem abans, el dia 7 de maig, aquest diumenge, és el dia de la mare, un dia on es rendeix homenatge a les mares i on també es parla molt del seu paper dins d'una família. Per què diries que és important un dia com aquest?
Doncs en primer lloc per això, per retre l'homenatge que les mares es mereixen, que les mares ens mereixen, però no només això és molt superficial des del meu punt de vista. Justament, jo crec que és important aprofitar aquests dies per visibilitzar tots aquests tabús que dèiem abans, des de depressions postparts, pèrdues gestacionals, dol perinatal, violència obstètrica, que se'n comença a parlar i bastant, però encara hi ha molta feina per fer. Tractaments de fertilitat o donació és un gran tabú que encara queda molt per resoldre.
Clar, crec que és evident que un dia com aquest sí que és important, necessari per visibilitzar el paper d'una mare, tota la lluita, no?, que fan dia rere dia, però em dona una mica la sensació, i aquí entenc que els mitjans també hi tenim molt a veure, la resta de dies de l'any ens n'oblidem, no?, del que és de la importància de les mares. Som una mica egoistes en aquest sentit, és a dir, parlem de les coses quan realment ens interessen, perquè, per exemple, aquest diumenge és el dia de la mare.
Absolutament. Als mitjans tenim una agenda marcada que ens marquen, no?, les fites al Dia Mundial, dilluns era el Dia Mundial de la Salut Materna, no? Uh-huh. Aviam, una cosa. Depressions postparts, no?, i dificultats. Malestar emocional, les mares en tenim tot l'any. Per favor, parlem-ne més sovint. Hi ha molts programes d'actualitat, d'entreteniment, magazines que poden tenir espai. Cada cop n'hi ha més, no dic que no, però jo crec que sí, que n'hem de parlar més. Hem de donar veu a aquestes mares, perquè sembla que
sigui un dia a l'any que ens en recordem, direm quatre xifres, quatre dades, no? Sí. I ens quedem tan amples, no? Però no, no, rasquem, busquem testimonis, sisplau, indaguem en la qüestió, perquè és que és tan necessari.
Clar, et deies que dona la sensació que la resta de l'any ens n'oblidem, i ja que parlem de dades, avui és un bon dia també per posar-les sobre la taula. Les dones, atenció a la dada, dediquen 800 hores més a l'any que els homes, els fills i a la llar. Són dades de l'Observatori Social de la Fundació Social La Caixa. Són molt bèsties, aquestes dades. 800 hores més?
Sí, però al final són dades. És a dir, jo aniria a buscar una mica casos reals, perquè això... És a dir, depèn de molts factors, no? De la... una mica... Aviam, la situació socioeconòmica de cada família, els àmbits professionals, les facilitats que et posen a la feina... al final és una mica també el pacte que fas amb la parella, no? Amb el pare de les criatures, o si ets sola, com t'has organitzat. És un tema d'organització moltes vegades, és a dir, sí, són xifres que òbviament, destapen una realitat que segur que hi és, però jo no em quedaria en les xifres, sinó que aniria al fons de la qüestió i analitzaria molt bé, perquè en alguns casos la conciliació es resol bé i en altres no. Què falla? Què falla a cada cas?
Clar, per contra, i encara em refereixo a aquesta notícia, amb aquestes dades, sí que sembla ser que des de la pandèmia els homes dediquen 3 hores més a la cura dels petits que anys anteriors. Repeteixo, no ens hem de fixar amb les dades, però avui nosaltres fent una anàlisi, no, de totes les xifres, aquesta és una de les que més m'ha cridat l'atenció, perquè la pregunta que em ve al cap és necessari que esclati una pandèmia mundial perquè de cop els homes, els pares en aquest cas, dediquin més temps als seus fills? És molt bèstia, realment, dit així, no?
Clar, no és tant per la pandèmia, sinó pel fet de que els pares es van veure obligats en un determinat moment, no, doncs, a afrontar una situació, perquè estaven a casa com les mares, no? Sí, sí. És a dir, si els dos teletreballem, els dos estem a casa i els dos, diguem, ens hem de fer càrrec de les criatures, doncs jo crec que en aquest moment és quan les tasques es reparteixen. Però fixa't que en els testimonis que jo recullo en el llibre, la majoria deien, sí, ens considerem una família corresponsable, però una vegada més, en una situació límit, com va ser el confinament domiciliari, és a dir, al final, un altre cop hem sigut les mares, les que hem tret una mica... les que hem agafat la paella pel mànec, sí. I hem dit, doncs val, treballem, però els nens s'han d'atendre, s'han de cuidar, hi ha una educació que s'ha de mantenir, com sigui, manualitats, activitats, que no tot siguin pantalles... reunions telemàtiques, l'escola continuava viva, no? Telemàticament, però allà estava, no? Seguia fent una certa funció social. I tot això, en general, pel que jo he anat copsant, va recaure en les mares una altra vegada. I aquí és on, és veritat, hi ha una reflexió que cal fer. Per què va passar això?
Sònia, ara de seguida ens endinsarem de ple en el teu llibre, però sí que vull posar una última dada sobre la taula, i és sobre la salut emocional que comentaves abans també de les mares, i és que el Principal fa 2 dies exactament publicava el 66% de les mares se senten desbordades i tristes, però no demanen ajuda. Llavors, a nosaltres ens agradava preguntar-te, no, si creus que hi ha aquesta vergonya o aquesta por a ser jutjades o a ser mal anomenades mala mare.
Absolutament, absolutament. La societat està plena de gent poc empàtica i respectuosa amb les mares, sobretot. Però fins i tot les pròpies mares, jo sempre ho dic, fins que entre nosaltres no ens respectem i no, no generem relacions d'empatia, no? De recolzament, no ens en sortirem. De vegades ja m'he trobat, mares que critiquen altres mares. Aviam un moment, aviam si aprenem la lliçó. Cada mare ho fa com pot.
Totalment.
I no passa res. És a dir, no hi ha una millor mare que una altra. Tothom té els recursos, la casuística, les circumstàncies que té. I al final una mare, estic convençuda que fa el millor que pot. Amb tots els antecedents i tot el que té a l'abast. Per tant, és molt important que siguem respectuoses entre nosaltres mateixes i empàtiques, perquè serà la manera de permetre a les altres mares que estan passant per un mal moment, no, que se senten sobrepassades o que estan patint o que tenen estrès o angoixa o tenen dubtes o tenen pors, de ser sinceres, d'obrir-se, no, i de dir, mira, a mi em passa això, escolta'm, què faig, com ho veus? Si no, sempre tens la sensació que l'altra persona t'acabarà jutjant i tu acabaràs menjant, que és el que anat passant aquests anys.
El que està clar és que encara queda feina per fer i potser un primer pas és parlar-ne, com ens deies, i en aquest cas ho has fet amb el teu primer llibre, Mares, crònica d'una situació límit, un relat on la Sònia explica en primera persona les seves dues experiències de maternitat amb la pandèmia com a taló de fons i on també inclou el testimoni d'una vintena de mares que comparteixen les seves vivències. Com neix la idea d'escriure un llibre així?
Aquest llibre va néixer d'entrada per... és a dir, com a pràctica terapèutica, és a dir, jo vaig saber que estava embarassada de la meva segona filla dos dies abans de que es decretés l'estat d'alarma, dos dies abans de la famosa roda de premsa,
sí,
de Pedro Sánchez dient...
Ens en recordem tots, sí, sí,
sí. Treu aquelles imatges, no?
Sí.
Només es pot sortir per anar a comprar el pa, llançar la brossa, anar a la farmàcia i passejar el gos. Uh-huh. Molt bé, fantàstic, embarassada de un mes amb l'espòs, no? Tot i que no era mare primerenca, però sí que cada embràs és un món, és diferent, cada embràs és un procés diferent, es pot torcer en qualsevol moment, no? I el missatge que ell llançaven era molt clar, és a dir, no surtis de casa si no és imprescindible, i clar, de sobte s'atura tot, s'aturen les classes de preparació al part, les classes de suport a la lactància, s'atura tot, truques al CAP, no?, per dir que estàs embarassada, costa moltíssim entrar en el circuit, que t'agafin el telèfon i et diuen no, és a dir, si estàs bé, no facis res, no vinguis perquè és exposar-te. Llavors, una por al contagi tota l'estona, no? És a dir, jo recordo que van ser mesos complicats de molta por, de molta angoixa.
Fa un moment dèiem que el llibre inclou una vintena d'històries de mares que comparteixen les seves vivències i experiències durant la maternitat. Com arribes a aquests testimonis? Com arribes a aquestes mares?
Doncs això, el llibre naix d'una pràctica terapèutica, d'una banda, de l'altra, perquè jo volia deixar constància d'un fet que s'intuïa clarament que seria històric, no? I a mesura que jo anava entrellaçant el meu testimoni, no?, i deixant constància de tot el que estava passant, m'adonava de que faltava alguna cosa, llavors. Clar, el meu testimoni és valuós, però no suficient, i volia copsar altres realitats. Llavors vaig començar a posar-me en contacte amb dones, és a dir, tenia molt clar que volia una mirada femenina, dones que per la seva professió, doncs en aquell moment, professionals de la sanitat, mestres, treballadores socials, poguessin aportar un valor afegit al relat de la pandèmia. El que passa que, a mesura que anava fent entrevistes, doncs veia això, no?, que la maternitat és el que més importància prenia, és el que preocupava més a les mares. I llavors vaig decidir, doncs, enfocar-ho per aquí, és a dir, la maternitat durant la pandèmia, que al final no és una altra cosa que els entrebancs de sempre, però agreujats per un context sense precedents.
Si no tinc entès malament, el llibre es va publicar el 7 de març, per tant fa relativament poc que està a les llibreries. Ha rebut ja algun missatge d'alguna dona, ja sigui mare o no, que hagi agraït el fet d'haver escrit sobre això, sobre la maternitat?
Moltíssims. De fet, tots els missatges que m'arriben, tots les trucades, àudios de WhatsApp, missatges, a les presentacions fins i tot, el que em diuen sobretot és que és un llibre que era necessari, reparador, que totes s'hi senten identificades d'una manera o altra, perquè a totes els ressona moltes de les coses que s'expliquen al llibre, fins i tot dones que no són mares però tenen la intenció de ser en algun moment, fins i tot s'han comprat el llibre, l'han llegit i han dit, ostres, Déu-n'hi-do, que bé tenir tota aquesta informació per avançar, no? El que deien el reportatge que heu recollit, no? Que deien, ningú em va explicar que un postpart podia ser molt complicat. Ja ho expliquem al llibre, no patiu. El dia que algú vulgui ser mare té una recepta, penso, interessant a l'abast.
De fet, el títol del llibre ja dones aquest primer toc d'atenció, no? Mares, crònica d'una situació límit. Ja ho dius ben clar, però explica'ns una miqueta alguna situació de les que hi podem llegir.
Començant per la meva mateixa, és a dir, no vull desvelar diguem, casos concrets. A mi sempre m'agrada anar a les entrevistes acompanyada d'alguna de les testimonis perquè puguin ser elles les que expliquin el seu cas, tot i que no passa res, ho puc fer, però prefereixo centrar-me en el meu, és a dir, jo, com he dit, soc mare de dues nenes, una de 9 anys, una de 2. La primera maternitat va estar molt marcada per una depressió postpart que jo vaig tenir, no diagnosticada. Clar, això et marca molt, et marca el postpart, et marca el vincle amb la nena, et marca la decisió de tornar a ser mare, etc. Llavors, clar, ve una pandèmia, resulta que una nena buscada, era un fill buscat, és a dir, sé que torno a estar embarassada, i de sobte doncs apareixen els fantasmes del primer embràs, no? Ostres, i si. Clar, més això, és a dir, sumat a és a dir, la possibilitat de tornar a recaure en una depressió postpart, sumada en el context, en la situació límit que estàvem vivint tots, doncs va fer que d'alguna manera doncs demanés ajuda, o si més no va ser el propi sistema, no? La llevadora em va trucar un dia, uh-huh. va veure doncs, com estava desmuntada, suposo que devia detectar alguna cosa que no funcionava, i de seguida em va posar en el circuit públic, em van posar en contacte amb la unitat de salut mental perinatal de la maternitat, del clínic, que justament aquest matí he anat a presentar el llibre a les mares de l'hospital de dia d'allà, una mica en aquesta idea, no? A dir-los que de tot se n'acaba sortint amb l'ajuda adequada, i allà em van posar un tractament preventiu justament per això, per prevenir una segona depressió postpart. Clar, són dues maternitats molt diferents. La primera va ser dura, la segona va començar sent dura, però va acabar sent meravellosa, doncs perquè aquest tractament em va permetre doncs veure la pandèmia des d'una altra perspectiva. Vaig tenir un part conscient meravellós del qual vaig sortir molt, molt, molt absolutament enfortida. Em va donar una energia descomunal, sempre dic, que és que em dura a dia d'avui.
Ara que parlàvem de l'embaràs, la pandèmia, a nosaltres ens ha cridat l'atenció el testimoni d'una dona en concret. No farem spoilers, la gent que ens estigui escoltant que es llegeixi aquest llibre, però sí que aquest testimoni en concret parlava precisament d'això, de com va viure el seu embaràs durant la pandèmia. Et dona la sensació, llavors, pel que expliques, que les dones embarassades van ser les pacients oblidades, podríem dir, durant la pandèmia?
Clar, embarassades i sobretot les primerenques, les que no havien passat mai per aquesta situació, perquè sí que és cert que cada embaràs és un món, però al final la primera experiència és vital. Tens uh-huh. tots els pors, totes les incerteses, tots els dubtes, i no saps on anar a raure, perquè tot es para. Jo crec que sí, sempre ho dic, és a dir, entenc que en aquell moment primava la vida de les persones i entenc que molts serveis es van deixar de donar doncs, per evitar contagis, per evitar que la gent acabés morint, per entendre's, però és veritat que es va fer de vegades a un preu una mica elevat en el cas de moltes mares.
Sònia, en el teu llibre, però també en el minitren de veus que m'ha escoltat al principi, surt aquesta mateixa... moltes mares coincideixen doncs, amb el mateix, no? Que ser mare és molt bonic, però que és complicat ser mare i conciliar amb la feina, per exemple. Si encara trobem aquesta problemàtica a dia d'avui, entenc que alguna cosa no acaba de funcionar bé en el sistema. Creus que està fallant, com a tal, el sistema?
Es va avançant. Ara, com a mínim, ja tenim uns permisos equiparats de maternitat, paternitat, cosa que és molt important, perquè això ens dona les mateixes oportunitats al pare i a la mare. És important, primer, perquè hi ha una persona a casa un temps que està pendent d'una mare que surt d'un part i, per tant, està en una situació vulnerable, i que hi hagi allí algú les 24 hores és molt important, això d'una banda. I dos, és molt important perquè si els dos aprenem alhora, en el mateix moment, com cuidar aquella criatura que acaba de venir a casa, no? I els dos, doncs vinga, anem a posar el bolquer, va, tu com ho faries? Fem-ho així. És a dir, els dos, per igual, ens ocupem de les cures d'aquella criatura, ja marques una igualtat des de bon començament. De l'altra manera és, jo em quedo a casa, val, perquè li haig de donar el pit o el biberó, el que sigui, tu te'n vas a la feina, arribes, ja li poso el bolquer, tu estàs nerviosa, no. Porto tot el dia fent, ho vaig més ràpid, vinga, surt, al final ho acaba assumint la mare, perquè és la que ho té per la mà, diguem, d'alguna manera, no? No perquè el pare no ho vulgui fer, a vegades és som nosaltres mateixes, no?, les que acabem monopolitzant, però per això, perquè històricament ens deien que nosaltres havíem d'estar a casa. Ara i això no passa. Els pares estan 4 mesos igual que les mares, i per tant partim tots del mateix nivell. A partir d'aquí, clar, cada persona és un món, però sí que és cert que això fa que sortim des del mateix punt de partida i facilita molt les coses, però encara falta. Encara falta.
Si parlem de la pressió social que implica ser mare, moltes dones, sense anar més enllà a la trentena ja d'anys o fins i tot una miqueta més grans, si no són mares, doncs reben aquell típic comentari de se't passarà l'arròs, no? O altres expressions que venen de sorpresa, que ningú els hi ha demanat l'opinió, però la diuen, no?, aquesta mena de comentaris. Crec que, què et sembla, encara ens costa separar, no?, el fet de ser dona i ser mare? És a dir, sembla que per ser dones hem de ser mare sí o sí algun dia?
Fixa't que jo penso que això ja s'està començant a superar bastant, eh? Sí, jo cada cop conec més dones que decideixen no ser mares. Una altra cosa és que la societat et forci a no ser mare, que això està passant també, doncs per el ritme de vida que tenim, perquè doncs no estem preparades als 30 i pocs doncs per tirar una criatura endavant, perquè no tenim una feina estable, etcètera, 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 no? La societat ens empeny cap a un model de vida que va en contra natura, és així. Però si una persona lliurement decideix no ser mare, jo crec que ara no està, jo crec que ara comença a no estar mal vista. Una altra cosa és que la gent pregunti, perquè no, són aquells automatismes que tenim heretats de fa molts anys, no? És lògic preguntar, i tu i no ets mare, la canalla, i en vols tenir un altre? Per preguntes que no quedi, la gent pregunta, però sí que ara es veu un altre, amb uns altres ulls, jo crec.
Però sí que és veritat que si tu preguntes, doncs és el que els hi passés a les dones, no, que ens diuen se't passa l'arròs, perquè en un home no li diuen tant. I un home també té dret a ser pare i també té un moment a la seva vida en la que s'acaba l'oportunitat, per dir-ho d'alguna manera, de ser pare. Llavors, això ens indica que tot plegat és una mica masclista, no? Que nosaltres, per ser dones, siguem de ser mares i que tenim un tempo i que, per tant, se'ns pot passar l'arròs, però als homes no se'ls hi diu tant.
Segurament que hi ha molt masclisme al darrere, no seré jo que ho negui, però també és veritat que és una cosa biològica i és així, és a dir, els homes poden ser pares molt més tard que les dones. I les dones, vulguem o no, a partir dels 35 anys, la cosa se'ns complica molt, moltíssim. Per moltes clíniques de fertilitat assistida que hi hagin, és que és així. Llavors, que una tia et digui s'està passant l'arròs amb 33 anys, cony, és que té raó. És que té raó, és que no fa mala fe, és a dir, no t'està posant, també és com ho llegim nosaltres, és a dir, no t'està posant contra les cordes, t'està dient si vols ser mare, comença tu a plantejar, malgrat la societat ens està empenyent a ser mares als 40, sàpigues que a partir dels 35 et pots trobar moltes dificultats, i són. Jo ho vull llegir així. A mi m'agrada llegir-ho així. També és veritat que hi ha gent que, doncs, per emprenyar que no quedi, no?
Clar.
Però al final és com ens sentim nosaltres mateixes, és a dir, jo tinc clar que si jo no vull ser mare, per molt que em diguin, és que no, jo he pres un altre camí i no passa res.
Si parlem de la Sonia Kerr com a persona, com a dona, com a mare, sé que ens ho has explicat, ens has fet una pinzellada, però en línies generals, com definiries la teva experiència amb la maternitat? I també vull saber si t'has sentit mai en desigualtat de condicions laborals, socials, pel fet d'haver sigut mare.
Clar, en el meu cas no. Pel tipus de feina que tinc, pel tipus d'empresa que tinc, pel conveni que tenim. Per això deia que hauríem d'anar a mirar cada cas. En el meu cas, no, però sí que conec gent del meu entorn que sí que s'han sentit, doncs això, no menys tingudes o infravalorades o apartades, fins i tot, pel fet de ser mare. No és el meu cas. Com us deia, maternitat, és que no puc dir com és la meva maternitat perquè és que una amb l'altra poc tenen a veure. Llavors, és complicat trobar una paraula que les descrigui a les dues.
De dones que s'han sentit en situacions de desigualtat pel fet d'estar embarassades, n'hi ha moltes. I creus que hi ha possibilitats reals de que això canviï? És a dir, m'explico, penses que en un futur les dones no patirem desigualtats o situacions inclús una miqueta masclistes, a la línia del que dèiem ara, pel fet de ser mares?
És que això és feina de les administracions, jo penso. Això
sí?
És feina... és feina de la societat, però... I de canviar el xip, però el xip al final s'acaba... es canvia també legislant. Si ens donen més oportunitats, no? Si els convenis laborals prenen una altra dimensió, no? I incorporem una sèrie de clàusules que impedeixin que això passi, al final la societat penso que a poc a poc va canviant. Jo vaig a una empresa molt propera de la família, que no diré quina és, una empresa privada que fa 10 anys era impensable que el pare prengués qualsevol tipus de permís, i ara conec pares d'aquesta mateixa empresa que estan agafant no només el permís de maternitat, sinó el permís de lactància. El primer home que va demanar un permís de lactància en aquesta empresa va estar en el punt de mirar, perquè no entenien els seus superiors per què un home havia d'agafar un permís de lactància, si és la dona que dona el pit o el biberó. Doncs aquesta llei ara hi és. I el pare es pot agafar un permís de lactància. I si el superior no ho entén, és el seu problema, però com a mínim té l'opció de fer-ho. Per tant, penso que és molt important que es vagin prenent decisions d'aquest tipus des del punt de vista de les administracions.
Sònia, ja per anar acabant, quin missatge vol donar Sònia Kerr com a dona, mare, persona i escriptora del llibre Mares, crònica d'una situació límit?
Doncs una mica el que dèiem al principi, que és molt important visibilitzar la maternitat amb les seves llums, les seves ombres, normalitzar, ser conscients que no és un camí planer, però que se n'acaba sortint també, és a dir, a veure, que tampoc... És important saber què hi ha, què ens podem trobar per tenir els recursos, doncs perquè si ens trobem, que les coses ens ressonin i doncs tinguem un camí una mica més fàcil. Jo penso que és aquest i que la maternitat, com ho diria, és una aventura al final, és una aventura que jo sí que convido a les dones a que la visquin, perquè al final t'engrandeix i d'alguna manera treu la pitjor versió, però també la millor versió del mateix.
Sònia Kerr, periodista, escriptora i autora del llibre Mares, crònica d'una situació límit. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en aquesta nova edició d'On són les dones. Que vagi molt bé i fins aviat.
A vosaltres, gràcies.
I nosaltres aprofitem també per donar una abraçada, una salutació a totes les mares que ens estiguin escoltant en aquests moments i desitjar-los un feliç dia de la mare aquest diumenge. Uns minuts i ara tornem.